Pop-up a Catalunya Ràdio. Storytelling.
Hola, bon dia, què et poso?
Un cafè i un endoll.
Perdona?
No, que si em deixaries endollar un momentet al mòbil. M'he quedat sense bateria i estic esperant una trucada molt important.
Bé, t'hauràs de posar la cua.
Com?
Veus tota aquella gent? S'esperen per carregar el telèfon.
Hòstia, no fotis. I no podríem fer una excepció? És una urgència, de debò.
Ja, però això és una cafeteria.
I si et demano prendre alguna cosa més?
Tu diràs.
Doncs un croissant.
Sí?
Un entrepà de pernil.
I?
Una amanida, una bossa de patates i allò que tens allà que no sé què és.
Molt bé, seran 24 euros. Dóna'm el mòbil que te'l carrego.
Gràcies.
D'una a dues, fem popa.
Hi ha temes que no entenc. En ple 2017, per què se sent tan malament un telèfon fix? En ple 2017, per què no s'han posat d'acord amb el roaming? Per què sempre em falta espai al mòbil quan he de fer la millor foto? I per què, a mesura que avancem en el temps, les bateries del mòbil duren menys?
Comença el programa de tendències a la xarxa de Catalunya Ràdio i catradio.cat. Això és Pop-up, amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola!
Hola a tothom, hi ha moltes preguntes i les anirem responent dia a dia al Pop-up. Avui, de moment, hem convidat un enginyer supercrac que ho sap tot de l'electrònica de les bateries de mòbil. Va, línies obertes per les consultes que vulgueu. Va, l'hem de posar a prova. 93-201-7474. Ara fa 15 dies vam passar per la màquina del perfil digital el dibuixant Jordi Lavanda. El seu telèfon mòbil ens va captivar.
Jo encara funciono amb un Nokia d'aquests de fa uns anys.
És que, clar, no tens ni pantalla tàctil. Quanta estona et dura aquesta bateria?
Moltíssima. De fet, puc estar dos dies sense carregar-la.
Tres dies sense endollar una bateria, eh? El somni de qualsevol usuari actual de mòbil, tenir una bateria que duri més de 24 hores sense recarregar, però amb totes les prestacions d'un smartphone, és clar, com el que tenim ara. Miquel Sancho, bon dia.
Bon dia.
Miquel Sancho és enginyer en telecomunicacions, especialista en hardware i radiofreqüència.
Clar, no sé si has tingut a les mans un Nokia com el del Jordi Lavanda, però per què abans el Nokia durava tant la bateria i ara no?
La resposta més fàcil és per un tema de consum. És a dir, ha avançat molt més ràpid les prestacions que és capaç de donar un telèfon mòbil que tota la part de la tecnologia que el sustenta. I abans un mòbil simplement rebia trucades de telefonia, arribava un SMS de tant en tant i l'únic que havia de fer era tenir unes finestres de connexió en la torre de telecomunicacions per anar comprovant si havia d'arribar una trucada o un SMS o no, i després se posava en mode hibernació fins a la següent consulta. Avui en dia, la ràdio, o sigui, tenim a part de la ràdio GSM, 3G, 4G, la Wi-Fi, Bluetooth, el GPS...
Clar, connexions.
Mil aplicacions, l'aplicació Twitter, WhatsApp, que constantment han d'estar consultant si hi ha un missatge, perquè és la manera de saber... Si hi ha un missatge nou és en el servidor i preguntar. I constantment, aquesta comunicació, com més comptes de correu sincronises, com més aplicacions d'estes en temps real tens, menys temps té el dispositiu per entrar en mode hibernació i la bateria realment han millorat, però tenen pràcticament la mateixa capacitat que fa uns anys.
Pels usuaris de smartphones, de telèfons intel·ligents, és un gran mal de cap. Però jo dic, per la indústria i pels enginyers, també ho és aconseguir una bateria el més petita possible i que es carregui més ràpid. Això, actualment, ara, si ens imaginem llocs on s'està investigant per anar més endavant, això és un problema?
No, normalment els centres universitaris o inclús les grans empreses energètiques, moltes de les millores de les bateries, de fet, les bateries de iode liti, sortent originàriament d'Exxonoil. Hi ha, curiosament, no, empreses que es dediquen a l'energia, però no precisament a l'energia elèctrica, són les que han impulsat moltes vegades aquests canvis o aquestes millores. Però és complicat. És complicat, sobretot, fer traslladar aquesta, no, tecnologia d'innovació. És com cada cop que apareixen materials nous. No? Apareix el grafè, per exemple, i apareixen moltes idees. Se poden fer moltes coses, no? A molts de sectors, ostres, tothom comença a pensar este material per a què el podríem aplicar, no? La gent de les bateries també. Una de les idees és usar grafè, per exemple, per a fer els extrems de les bateries, no?
Els pols, no?
Exacte. Per a veure si la transmissió és més eficient, si hi ha menys pèrdua, perquè un dels mals de cap dels enginyers és que cada vegada que movem energia, ne perdem. No?
Clar, no. Cada vegada que ens movem, en perdem.
Clar.
És a dir, actualment les bateries són de liti.
Sí, les de la tecnologia dels mòbils, sí, són de liti i del tipus de polímer sòlid. Perquè les de liti originals eren les típiques cilíndriques, com les que estem acostumbrats, les clàssiques dels comandaments a distància i això.
Sí, sí, les piles.
Exacte. I les de polímer tenen l'avantatge de que tu li pots donar geomètricament la forma que t'interessa. Ah. Llavors, te permet fer-les més primes, potser una mica més amples.
I escolta, ara se m'acudeix, i per què ara hi ha molts mòbils que tenen una bateria que no es pugui treure?
Físicament és la mateixa bateria la que hi ha dins que la que antigament podíem desmuntar la carcassa i canviar-la. És una decisió més política que tecnològica, purament.
I què volen de nosaltres per fer això així?
Suposo que una... sempre et venen, no? El típic, home, doncs hi ha una part de seguretat, hi ha mòbils que ara poden ser més estancs, doncs poden caure, poden mullar-se... Sí que és cert, però també podria haver un mecanisme que et permetés de manera fàcil substituir-la. La idea que hi ha tras de tot això és que realment una bateria és un producte consumible. Està considerat com a tal, té aproximadament unes 1.000 càrregues completes abans de que comenci a perdre l'eficiència, i si pensem que quan la compres sí que durarà una mica més, però al poc temps ja comença a durar 24 hores, això vol dir que en 2 anys i mig, 3 màxim...
M'estàs parlant de l'obsolescència programada?
Sí, però no tan programada, sinó perquè no surt a compte la inversió. És a dir, tindria sentit que tinguéssim una bateria que durés 5 anys, 10, a plenes capacitats. Quan incrementaria el cost de l'smartphone, no? Quina tecnologia hi hauria d'aquí 10 anys? Potser hauríem commutat completament a 5G i ja no quedaria res de GSM.
És negoci empresarial, sí. No? Potser, més sí. Que no pas tècnic.
Sempre és buscar l'equilibri. És com el que comentàvem abans, no? Hi ha molts elements diferents que demanden energia d'una bateria avui en dia a un smartphone. I clar, tots els departaments, no? La gent que fa la part de 4G o la gent que fa la part dels gràfics o qui se n'encarrega de les coses de GPS, tothom té unes demandes energètiques i són limitades. És com una lluita de disseny i damunt de tota aquesta part tecnològica, que a cap i a la fi és posar-se d'acord en diferents departaments, ja està la part comercial de dir, este smartphone quan ha de durar? És una manera de marcar-li la vida al límit.
O sigui, ja fan una reunió i diuen, a veure, aquest nou que traiem, quan ha de durar?
Sí.
Oh, que trist. Som lluny, per tant, de tenir una bateria que duri més de 24 hores?
Sí i no. O sigui, és una pregunta d'aquelles que no té una resposta única. És a dir, si el mòbil pesés... Quants de grams estaríem disposats a que pesés més, no? Quina mida estaríem disposats a que tingués?
Depèn del pes, clar, de la bateria.
Clar. Un dels conceptes de les diferents tecnologies de bateria és la densitat d'energia, no? És la quantitat de watts per quilogram que et pot entregar. Realment, la de les bateries de liti és altíssima. Però si traiem... Ara, perquè molts ja no es pot traure, no? Però si tenim en ment la típica bateria i la tenim a la mà, què pesa? 15 grams? 10 grams? Per la quantitat d'energia que és capaç d'emmagatzemar, està molt bé. El que passa és que és això, que el que ha incrementat moltíssim és la nostra demanda d'energia.
Val, ens estem, ja tenim en ment ja com què passa amb les bateries. No sé si ens podem arribar a imaginar un mòbil sense bateria. Això seria possible, és difícil, no?
Sí. Sí.
Bueno, no continuïs. D'aquí 2 minuts de publicitat i després el Miquel Sancho ens diu si pot haver-hi un mòbil sense bateria.
Minute, hour, bigger, better, stronger, power. I got that power.
They call me Willie, stay so cool, I'm chilly. I done made that melee, on my way to that billet. Used to have a piggy bank, but now I got that bigger bank. Who cares what the haters think? They hate on me cause I'm doing what they can't. I stay on that hustle, I flex that mid-tone muscle.
Ets el pop-up al programa de xarxes de Catalunya Ràdio, aquí parlant de bateries. De fet, com sonaria quan et sents carregat d'energia? La resposta és aquesta cançó que van escriure junts el productor Will.i.am i el cantant Justin Bieber. El tema es va fer servir de sintonia per les transmissions del playoff de l'NBA l'any 2013. Això es diu That Power. Carregats d'energia, però de vegades amb la bateria que ens va baixant i ens arriben consultes a través de la xarxa, a través del Twitter, som @popcatradio. Per exemple, el Tutu Pau diu: s'ha de carregar quan no queda bateria o es pot carregar sempre que es vulgui?
És un dels dilemes, no? És allò que tothom ha sentit alguna cosa. El que hem d'entendre és que el principal enemic de la tecnologia de liti és la calor.
Clar, que s'escalfa massa.
Exacte. Mm. Això vol dir que cada cop que la carreguem, inevitablement estem fent una transferència d'energia i augmenta la temperatura. Aleshores, el que és interessant és no prolongar. És a dir, les bateries de liti no són com la típica bateria de cotxe, no?, que tots tenim al cap, que allí hi ha un alternador o tots han fet allò de les pinces alguna vegada, li dones corrent, la sumis i cap problema. Mm. La bateria de liti és molt delicada en aquest aspecte i té una circuiteria pròpia que se n'encarrega de gestionar, que no puja molt la temperatura, que la càrrega no entre més ràpida del que ha d'entrar. Han d'haver uns límits, hi ha de fer unes corbes, no és només sempre igual, no? Hi ha una arrencada i una parada.
Per tant, tu què diries?
Per tant, tenint en compte que tenen poc efecte memòria, estiria bé no carregar-les molt sovint per a no tindre sobreexposicions de calor, però tampoc deixar-les descarregar fins al zero, perquè llavors és una càrrega completa, són moltes hores de temperatura.
De vegades, quan compres un aparell, et diuen mantint-lo carregat moltes hores, no?, al principi. Això encara s'ha de fer, o no?
Bueno, això és una herència que portem, sobretot...
Ah, és herència que ja no cal, vols dir.
És herència que portem de les bateries de níquel i cadmi, o sobretot de les d'hidrur metàl·lic, que tenien parcialment un efecte memòria, que era aquell el que, si nosaltres carregàvem un dispositiu, per exemple, no?, i només teníem temps de que es carregués cap al 60%, i ho anàvem repetint moltes vegades, hi havia com la sensació, bueno, no, la sensació no, un efecte comprovat, de que li costava, a partir d'aquell punt, recuperar. Aleshores, un consell era fer una càrrega completa, profunda, fins al 100%, que se tornés a...
Per això no, això no. Per tant, això amb les de liti no cal.
No.
Escolta, l'Albert ens diu, de vegades quan estàs parlant estones es va escalfant també el telèfon, el mòbil, no?
Clar, és per un tema de consum. Igual en aquell moment, el repetidor que estàs connectat està una mica més lluny, o hi ha molts de telèfons mòbils a la zona que també estan usant el mateix repetidor, s'ha d'augmentar la potència i en aquell moment s'està produint més calor. Podria donar-se la combinació de que tu estàs parlant en el carregador enxufat.
Ah, això, sí, ho faig bastant, això.
És una cosa que passa molt, sí, perquè estàs combinant la pròpia escalfor de carregar la bateria en el propi consum. I a vegades passa, es nota, inclús.
Escolta, acabat de comprar un mòbil, dius, et sents bé perquè la bateria veus que dura molt, sí, que es carrega de seguida i estàs així com feliç, no? Però clar, a mesura que aquest mòbil es va fent vell, cada vegada et dona la sensació que dura menys la bateria. Què passa amb això?
No, és que et dona la sensació, és que és un fet.
És que és així, no?
És un fet. Com hem comentat abans, hem fet un apunt, no? I les bateries tecnològicament ja es consideren consumibles. Això vol dir que tenen una vida útil i... si ens ho podríem imaginar, no?, per a fer-ho gràfic, que és com un prestatge, no?, en molts de compartiments diferents, i conforme va passant el temps, alguns prestatges s'acaben, no sé, omplint de pols, per dir-ho d'alguna manera, i ja no cap energia, no?, allí, o es van destruint o van desapareixent.
Es va redistribuint.
O sigui, es va fent malbé els extrems, les petites cel·les de la bateria, poc a poc van perdent la capacitat d'emmagatzemar energia. Això se multiplica, aquest efecte, pel que comentàvem abans, per la temperatura. Tampoc no deixar mai els mòbils al sol, sobretot per la part de la pantalla. Inclús si algú ha fet, li haurà saltat en algun moment alguna alarma o algun avís d'alta temperatura. Això ho fa perquè, com comentàvem abans, la bateria és realment delicada. No delicada en el sentit de que es pugui trencar, sinó de que poden haver explosions.
Home, sí, això ho saben els de Samsung, sí.
Exacte. I quan han aparegut los... des de sempre que ha fallat un dispositiu de càrrega, va aparèixer també la fama en això en alguns dels primers iPods, que també alguns havien tingut algunes bateries que sortien defectuoses.
Per cert, ara que estava parlant d'això de Samsung, l'explicació que ells van donar, tu creus que pot ser o...?
Bueno, també... És un tema... Quan fan un comunicat així, sempre és un tema més polític de gestió d'imatge de l'empresa.
Que s'havien equivocat, no? Van donar...
Sí, passa això. I també segur que és tema de terminis, de no fer prous revisions a les plaques, perquè abans, el que comentaves tu, no? Els Nokia és aquells que podríem considerar la prehistòria. Tecnològicament estaven molt revisats. Era molt més complicat integrar en aquell moment aquells telèfons tan senzills que els d'ara, no? Ara... La capacitat que hi ha des de que tu acabes un disseny fins que pots fer un prototip i començar a produir-lo en sèrie passa molt poc temps. Hi ha molt poques revisions del hardware i això és el que provoca que a vegades copiar parts de dissenys antics, això se sol fer, no es comença a zero, copies això, no has tingut en compte algun paràmetre al moment del disseny o al moment del càlcul i acaba arribant a producció.
Va, que tinc més consultes. Per exemple, és cert que amb cada actualització del programari es perd capacitat de la bateria?
No. És a dir, són dos fenòmens que van lligats. Una, que les actualitzacions arriben en el temps del dispositiu, i això vol dir que la bateria ja té un temps de vida. Dos, que segurament aquestes actualitzacions incorporen algunes millores o alguns requisits extra que acaben demandant més energia. O sigui, aquestes coses de l'NFC, de pagament per proximitat i tot això, doncs, ha d'estar sempre algun dispositiu, com el que comentàvem abans, si utilitzes el Bluetooth, doncs, ha d'estar la ràdio del Bluetooth constantment, comunicant en lo més lliure.
Clar, si està buscant wifi també, tot
exacte.
Això. Va, la Marta diu, és dolent deixar carregant el mòbil tota la nit? Això ja ho hem dit bastant, no? Però
sí, no, a veure, no és dolent.
Hi ha moltes teories sobre això, no?
Sí, exacte. Lo seu és... Si tu tens un carregador, perquè de carregadors hi han de moltes velocitats, no? És a dir, donen corrents diferents. Hi han de 500 mA, de 1 A, de 1,2, de 2 A, les de les tablets. La idea és que si tu, per exemple, tens un carregador de 500 mA, segurament la càrrega tardarà 6, 7, 8 hores i tranquil·lament la podràs deixar tota la nit perquè no arribarà al punt del final de la càrrega. El problema és que aquest tipus de bateries no suporten bé que quan estan carregades se continuen carregant. Porten l'electrònica que comentàvem per a controlar això. Però aquesta electrònica la va carregant, deixant de carregar, carregant, deixant de carregar. I este on-off també contribueix a una...
Això és el que deies una mica abans.
Exacte.
Després, el Pere diu, s'ha de retirar la bateria abans que arribi al 100%? Quan porta el 93%, per exemple, o és igual això?
I quan ens trobem en aquesta capacitat, entre el 90 i el 100%, no passa res. Com comentàvem, no és una tecnologia lo liti que tingui un efecte memòria especialment gran.
És millor fer recàrregues curtes al llarg del dia que una de llarga a la nit, per exemple?
És complicat, o sigui, és complicat, no? En el sentit de que sempre tots han de jugar en aquests paràmetres que comentàvem abans, no? La velocitat a la que fiquem l'energia, la calor que genera això, clar, com més ràpid la fiques, més temperatura. Igual a la feina tenim un carregador que en mitja hora mos carrega molta bateria. Normalment, els carregadors de cotxe són més ràpids perquè la toma dona més amperatge.
Ah, és veritat, això, sí, que són més ràpids. Sí, sí,
doncs,
sí.
És perquè dona amperatge tot el que vulgui acceptar la bateria, però clar... És l'equilibri, el que hem de buscar sempre és l'equilibri. No deixar-lo descarregar del tot, no sobrecarregar-lo, si l'han de deixar moltes hores carregat, que sigui un carregador que no doni molta corrent, i si podem estar pendents, doncs podem fer una càrrega ràpida, tranquil·lament, sempre que en acabar el poguéssim desconnectar.
S'ha de baixar el grau de brillantor de la pantalla del mòbil per així no consumeixes tant? Són algunes tàctiques, no?, d'aquestes,
sí,
que hi ha molts articles per internet, hi ha molts blogs, no? Les 5 coses que fan perquè no gastis tanta bateria,
si
no?
Si ho fas, segurament acabarà consumint menys, tal com si desconnectes el Bluetooth o la Wi-Fi, però al cap i a la fi perds prestacions cada cop que fas això, no? Trobo que ja hem arribat a la idea, i és que és així, perquè es dissenyen en esta idea els smartphones, de que tenen una vida útil durant el dia, i se contempla que una vegada al dia passaràs per casa, per la feina, tindràs algun lloc al que tindré un...
Clar, no sempre hem d'estar en moviment, no, vaja. Escolta, tu deies que, res, dues coses ja per acabar, que se'ns acaba el temps, encara tenim moltes preguntes, per això. Tu deies que no només és la bateria, sinó és molt important el connector, perquè molts de nosaltres la bateria encara ens dura moltíssim, sí, però se'ns espatlla el connector del cable, sí, amb el mòbil. Què passa amb això?
Què passa? Que tenen un disseny per aproximadament garantir unes 400-500 insercions.
O sigui, ja està dissenyat aquest connector per només durar que ho posis 450 vegades.
Això no vol dir que la 451 falle, però tots tenim la imatge, no? El típic carregador que has d'anar movent, ara no em carrega, ui, ara s'ha engegat l'OLED.
I no és pas perquè no se n'hagin inventat un que duri més.
No, de fet, n'hi ha, ni si... Per exemple, l'electrònica que hi ha als equips d'instrumentació dels hospitals o a l'aviònica de l'aviació, estem parlant que hi ha connectors de 10.000, 100.000 insercions, tranquil·lament, que estan molt més allà de la seva vida útil. Però això ja està considerat i ha passat a formar part de l'electrònica de consum.
Però si això tu ho dius tan clar, estàs anant contra la indústria del mòbil, ara que començarà el mobile...
No.
Això no sé si us agradaria sentir-ho, però és així.
Sí, és així.
I els enginyers de telecomunicacions ja ho teniu ja superat, això. És així, punt.
Bueno, és que arriba un punt en què tens un departament de compres que et diu, mira, comprarem estos connectors. O pitjor encara, et diu, no, han de fer el mòbil en estos diners. I arriba un punt en què has d'anar començant a rebaixar coses i aquestes coses acaben afectant la vida útil del dispositiu.
Que trist, nosaltres que som positius i volíem aquí ara resoldre. Va, i la pregunta del milió per acabar avui aquest consultori de bateries mòbil. Pot existir un telèfon sense bateries? Has dit que sí abans de la publicitat,
sí. O sigui, he dit que sí en el sentit de que hi ha mecanismes per a transmetre energia de manera inductiva, com inclús ja comença a aparèixer alguns carregadors de mòbils, no?, que es posen damunt d'un dispositiu. Hi ha idees...
Aquelles plataformes,
uh-huh,
no?
Hi ha idees, hi ha desenvolupaments, hi ha proves de que realment sí, es podria posar una bobina d'inducció, però el problema és quanta energia perdríem per a que arribés la suficient energia per a fer funcionar l'smartphone, no? Estem com abans, és com la gent està que carrega en la típica plataformeta aquesta d'inducció, si és molt pràctic perquè deixes el mòbil allí, però ja tens una pèrdua d'energia que no tindries en el cable.
I amb energies renovables hi hauria alguna cosa, algun invent o no? No sé... Clar, diu, mira, el Guillem Solà diu, jo allargo bateria desactivant el 3G i tirada 2G, clar, suficient per WhatsApp i correu electrònic.
És el que comentàvem abans.
Sí,
hi ha diferents ràdios dins del dispositiu, com menys n'utilitzes, però clar, t'envien un vídeo i has d'activar el 3G,
ai,
per exemple.
No? Ai, és que la nostra vida digital és tan, sí, complicada. Escolta, Miquel Sancho, moltíssimes gràcies. Ets enginyer en telecomunicacions, ja sabem alguna cosa més de les nostres bateries. Ara, solucionar-nos la vida encara no, eh?
No, encara no, però estem en camí, no?
Moltíssimes gràcies.